Catalunya nit. Siguis allà on siguis, ets a casa.
Seguim al Catalunya Nit avui amb el Germán González, amb el Quico Sallés, l'Eva Pomares, l'Agus Morales, aquesta setmana en què ens volem acostar a algunes de les protestes que estan sacsejant el món que surt al carrer.
In the US, an organization of scientists, politicians and yes, celebrities called World War Zero hopes to spark millions of conversations about global warming in the next year.
We have our unlikely allies coming together here. There's no group that has
I és que fa setmanes que hi ha protestes als carrers de diversos països, tenen detonants, punts d'origen diferents, però al final tenen un mateix perfil. Són protestes sostingudes, que resisteixen i que mouen milers de persones. Dijous, ens situem al final de la setmana, sabrem més a fons què passa a Hong Kong. Dimecres parlarem de les protestes que s'han viscut a l'Iran. Demà traurem el cap a l'altra banda de l'Atlàntic, a Xile. I avui ens volem fixar en les protestes que des de fa dies estan sacsejant al Líban. Per fer-ho, a més de l'Agus Morales, avui ens acompanya també a l'estudi i s'afegeix a aquesta hora a Catalunya Nit la Txell Feixas, que és corresponsal de Catalunya Ràdio i de TV3. Txell, bona nit.
Hola, bona nit a tothom.
Moltes gràcies per acompanyar-nos avui.
Contenta de ser a casa.
Es fa molta il·lusió que hi siguis.
A mi també, i una mica de nervis, eh? Sembla mentida.
Apa, va!
Sembla mentida, però sí.
Clar, perquè quan tens companys que sempre els veus a través de la pantalla o els sents a través dels auriculars i els pots veure així de prop, doncs mira, doncs fa molta il·lusió.
És compartit, de veritat.
La Txell viu a la capital del Líban, viu a Beirut, i té molt a dir sobre les protestes que estan agitant aquest país perquè les ha seguit molt de prop, entre altres coses per explicar-les a TV3 i a Catalunya Ràdio. Abans, però, situem-nos. Hi ha un quan i un per què en aquestes protestes al Líban. Quan? El 17 d'octubre. Per què? Per una taxa sobre les trucades de WhatsApp. És un reportatge que ha fet el Gerard López.
El 17 d'octubre, els carrers del Líban van dir prou. A Xile va ser per l'augment del bitllet del transport. A Teheran seria per la gasolina. I aquí, la intenció del govern de posar un impost a les trucades de WhatsApp. L'última gota que feia vessar el got que els ciutadans ja tenien ple a vessar per molts altres motius.
Demanem al nostre govern corrupte demandes bàsiques. Hem patit falta d'electricitat, d'aigua, aigua contaminada, crisis amb les escombraries, falta de transport, d'internet i oportunitats de treball. Continuem tenint el problema de la immigració. Continuem havent de marxar per manca d'oportunitats aquí. És trist perquè som gent que volem quedar-nos.
La Tiffany és molt activa en aquestes manifestacions. Té 25 anys, és dissenyadora gràfica i viu a les muntanyes de Beirut. Com la majoria, n'està farta, però no es resigna.
Jo crec que no hi ha desànim, perquè les protestes segueixen igual de fortes després de 6 setmanes i els manifestants, sobretot els més joves, tenen clar que no volen tornar enrere, que volen...
La Cristina Cabassés és catalana i la revolució l'ha enganxat treballant al Líban per viure una revolució als carrers que ha tingut de tot.
És semblant a com es fa a Catalunya, per exemple. Sobretot bloquegen carreteres, fan concentracions i també han ocupat el downtown, que seria la plaça de Riad.
Cassolades, marxes, cadenes humanes, vagues, talls de carreteres, bloqueig d'edificis públics o també pícnics.
I també moltes xerrades que es fan diàries on van experts a parlar sobre política, sobre economia, sobre el futur de la revolució i sobre què es vol.
Esclar que en tota protesta s'hi acaba veient de tot.
Puc recordar un d'una dona que es va enfrontar a un segurata d'un polític i li va fer una patada als ous. Aquesta imatge es va fer molt famosa perquè és impactant.
Igual com s'ha vist a Catalunya, la policia ha fet servir gas lacrimogen per desbloquejar carreteres i aquí s'ha anat més enllà. De fet, l'exèrcit va disparar i matar un activista al sud de Beirut. A banda, també s'han organitzat contramanifestacions. Bàsicament, els seguidors del moviment Hezbollah.
As Christians and as Muslims in peace.
En certa manera, aquesta explosió de malestar ha fet que els mateixos ciutadans es redescobreixin entre si. El paper més rellevant que mai de les dones al carrer i també un fet que ha superat, ni que sigui en part, una divisió ancestral en aquest país. La religió, que en un país amb 18 confessions diferents ho inunda tot.
La gent vivim com a cristians i musulmans en pau i el govern continua atiant la divisió sectària. Ens volen dividits perquè els beneficia. I nosaltres, la gent, i ja ho veiem, sempre hem estat complaents. com si res fos una cosa més. Però ja n'estem cansats, hem arribat al punt que ens hem cansat.
Ara el carrer demana un govern de tecnòcrates, no pas un altre gabinet que reparteixi els ministeris per faccions religioses. Però, esclar, com és habitual, una cosa és el carrer empoderat i una altra, els salons on es prenen les decisions polítiques. Certament, la revolució feia plegar a finals de mes el primer ministre Saad Hariri.
Veiem que altres partits polítics intenten forçar la seva pròpia agenda per benefici propi i les autèntiques demandes d'aquesta revolució són necessitats bàsiques per a la població libanesa.
Però, de moment, pocs canvis s'han vist.
I espero que això vagi a algun lloc per beneficiar-nos, intentar canviar les coses, perquè ens estimem casa nostra. Som aquí en protestes pacífiques, som extremadament pacífics en les protestes per reclamar necessitats bàsiques.
Doncs aquesta és la situació al Líban. Txell, Agus, aquesta revolució, sobretot tu, Txell, que vens d'allà, s'ha acabat?
No. Jo, de fet, diria que acaba de començar.
Acaba de començar.
I que sentíem que hi ha hagut pocs canvis, però són canvis en aquest tipus de sistema, jo crec, molt, molt rellevants. No? De fet, en un mes i mig de protestes hem vist més feina feta que en 30 anys de postguerra. Els més visuals, el canvi de govern, que el tomba al carrer, això és el primer cop que passa, i se li envia el missatge a l'executiu que no els hi serveixen qualsevol, que no es tornarà a repetir el sistema actual. Després també una cosa molt important sobre el carrer que es veu és que els ciutadans, a tots els nivells, recuperen els espais que durant anys no havien pogut trepitjar. O sigui, Ciutat Beirut tenia unes parts que eren elitistes, on no hi havia barreres, però el tipus d'infraestructura que s'hi havia muntat t'expulsava d'aquells espais. No? Llavors, no hi ha espais públics i ara la gent s'ha tornat a fer amb el seu espai. On treballem nosaltres, el Downtown, és l'exemple més clar. Era una ciutat fantasma. De fet, arribaves a pensar que eren escenaris d'aquests de cartró pedra. A vegades molta gent venia i deia, és tan bonic que no ho pots ni tocar, i no passejava mai ningú, i només gent amb molt nivell. I ara hi veus estudiants, gent de tots els nivells que han recuperat la que era la seva ciutat, no? I després, jo crec que no hi ha marxa enrere en el tema de la legitimitat. La gent no tornarà a acceptar el sistema que hi havia fins ara. Una altra cosa és si aniran ràpid o no a fer els canvis, perquè el carrer és veritat que està tan desorientat d'haver aconseguit el que aconsegui que no té un full de ruta clar, i això en part és bo perquè s'estan coneixent els veïns, fins ara eren enemics per tenir religions diferents i ara s'estan com reconciliant. I alguns diuen és que no teniu projectes concrets, un full de ruta a seguir, això potser és bo per una vegada perquè l'estan teixint, no? I el govern també està desorientat perquè fins ara no li havien dit així no. Per tant, cadascú juga els seus temps i veurem si l'economia, que li van estar al punt del col·lapse, això sí que pot, jo crec, acabar de tensionar i generar la violència que fins ara no s'ha desfermat. No? La gent comença a estar molt nerviosa.
Digues, Agus.
Jo crec que és molt interessant l'esgotament del sistema polític, d'aquesta política sectària. Passa el mateix a l'Iraq, que amb les protestes que ja tenen més de 300 morts, hi ha una mena de cansament, no?, amb aquest sistema que d'alguna manera es va importar al Líban a l'Iraq, i també com hi ha aquesta intersecció, aquesta relació entre la situació política i també la corrupció, l'economia, etc., no? que és potser un símptoma més global, no? I tot això aquí es barreja, tant al Líban, jo crec, com a l'Iraq també, amb les seves especificitats, i és molt interessant com aquestes dinàmiques estan fent canviar Orient Mitjà i com també anem cap a un futur. Abans ho comentaves, cap on va això. Jo crec que hi ha la mateixa... tant a l'Iraq com al Líban no saben cap on van, i és aquest moment de canvi on no saps cap on anirien les coses.
Totalment.
Deies, Txell, els veïns s'estan coneixent entre ells perquè abans hi havia la rivalitat religiosa i ara ja no. Per primera vegada surt de l'equació el factor religió?
Sí, de fet, visualment t'impacta que jo no havia vist mai tanta bandera libanesa amb el cedre com als carrers ara. La bandera nacional és a tot arreu, la gent s'hi embolcalla orgullosa. Fins ara no la veies mai. I deixen d'aparèixer emblemes de les 18 confessions religioses o de partits polítics, no? D'alguna manera, notes que els veïns no es miren de reull amb desconfiança pensant que l'enemic és el del costat perquè és d'una confessió religiosa de les 18 que no comparteixen, sinó que han vist que l'enemic no està al costat, que està dalt, que és el poder que els ha vingut enganyant durant 30 anys, que són els senyors que van fer la guerra, van fer l'amnistia per ells, es van repartir el poder i continuen governant. I per un cop la gent mira amunt i diu, no, és que els que m'han estat robant durant 30 anys són aquesta gent i són els que hem de fer caure, no? I això no s'havia vist mai. Un exemple que va posar molt la pell de gallina, que ho comentava en Gerard en aquest bon reportatge que ha fet de resum, amb la Cristina, que són uns catalans allà, una comunitat molt, molt guapa i molt interessada al que passa allà, va haver-hi el primer mort de la protesta, era un noi drus, que un militar en una barricada doncs, es va escalfar i li va fotre un tret al cap, hospital, mort. La por va ser que arren d'això, perquè per molt menys s'encenen grans focs a aquesta regió, doncs s'encengués una violència que no es pogués controlar. Al contrari, l'endemà el que es va veure és un funeral popular al downtown, amb una plaça enorme, la plaça del Màrtir, amb gent de totes les confessions, les campanes d'esglésies cristianes tocaven en record d'aquest noi, les mesquites feien pregàries en record d'aquest noi, i aquí jo crec que la gent va començar a canviar el xip d'aquí està passant alguna cosa, per primer cop, diferent, perquè això hauria estat l'excusa perfecta perquè la violència comencés a desfermar-se i no ho va ser.
Què hi fa que hi hagi aquesta diferència? Ens hem de remuntar, per exemple, al 2015, a l'última revolta, gran revolta a la zona?
Jo diria que allò va ser la llavor. Ara és el brot verd que surt, però el 2015 l'espurna va ser la gestió dels residus. Es repartien el pastís al govern, venien els ciutadans que es feia un reciclatge que no es feia, que el que feien era tirar la brossa directament a abocadors que han fet malbé bona part del país. La gent se'n va adonar, va sortir al carrer, va protestar, però allà les protestes les van poder, diguéssim, tornar a paivagar. Però d'allà va néixer un teixit social, un activisme que no es veia al Líban. I quan diuen que això ha estat espontani, hi ha una part d'espontaneïtat perquè sorgeix després de la taxa pel WhatsApp, però no hi ha res d'espontani. No hi ha lideratges, però estan totalment organitzades aquestes marxes.
La gent jove està aquí al darrere empenyent, i les dones també.
Ho sentíem, la Cristina ho deia, aquesta noia que parlava, que era una manifestant molt menudeta i tenia davant el que era l'escorta d'un ministre libanès que en un acte pacífic, de protesta pacífica, el noi comença a tirar trets a l'aire per doncs, espantar els manifestants. Aquesta noia, de l'impuls de la ràbia, de veure que sempre són els mateixos, amb les armes, els que tenen el poder, que s'ho fan venir bé, li clava una puntada als testicles que recargola de mala manera. Això ho va gravar un vídeo, es va fer viral, i se n'han fet grafitis, cartells, i aquesta noia en diuen la reina de la puntada, o, bueno, té fans directament, no? Però era molt simbòlic perquè era una dona que donava una patada a un home, però l'haurien firmat moltes dones, i després no era només l'home que rebia la patada, sinó que el rebia el sistema patriarcal, masclista, testosterona recargolada per la patada d'una dona, que allà som ciutadanes de segona. Per tant, encara era més dolorós, perquè te la feia una persona que ni consideres com a igual, no? Perquè allà les dones són totalment ciutadanes de segona. I estan sortint a fer una revolució que, malgrat els diuen molts, no és el vostre moment, mai és el moment, perquè hi ha guerra, perquè hi ha atur, perquè hi ha conflicte, i sempre diuen, ara no et toca, ara són coses més importants que el feminisme. No, no, és que en un sistema que et té com a ciutadana de segona, has de lluitar en aquest moment o no arriba mai el teu moment, no?
Hi ha algun punt en comú, o hi veus algun punt en comú, Agus, amb altres protestes, amb altres revoltes al carrer que estan passant ara mateix?
Hi ha molts punts molt, molt interessants, no? Per exemple, en el cas del Líban, el tema d'aquest impost sobre el WhatsApp, a molts altres, molt relacionat sempre amb aspectes socials, i jo crec que és molt interessant també això que comentava sobre el feminisme, no? Jo crec que el clima i el feminisme són unes llavors que podrem veure a totes les protestes d'aquí endavant, i també crec que més que pensar per exemple en idees literàries, pensem en les influències, com un escriptor influeix a un altre. Jo crec que més aviat estem veient el que deia Follner del pol·len de les idees, que hi ha unes idees, i crec que aquest pol·len és el feminisme i el clima, a més de la lluita social, i que aquest pol·len està a l'aire i fertilitza, diguem-ne, altres països a un altre lloc, tot i que no hi hagi una relació directa, perquè aquestes protestes a tot arreu, Amèrica Llatina, Àfrica, etc., no, Orient Mitjà, no estan coordinades, no hi ha una coordinació, però sí que hi ha un esperit de fons, que és l'esperit de la nostra època.
Agus Morales, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies.
Avui et llegim i us escoltem als podcasts i a les revistes de 5W, aquest periodisme reposat, cròniques de llarga distància. Moltes gràcies.
Això espero. Gràcies.
Sí. Txell, et llegim, t'escoltem, et veiem, tot arreu. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. Que curt que se'ns ha fet tenir-vos aquí al Catalunya Nit. Germán González, Quico Sallés, Eva Pomares, com que us veig més sovint a vosaltres, doncs moltes gràcies, sense tant
gràcies
de força. Sempre és un plaer veure'ls també.